Bona tarda a tothom, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 25 de novembre de 2024. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. I arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que Sant Feliu de Codines commemora els 20 anys del Porta a Porta amb un acte institucional. Voluntàries codinenques segueixen ajudant a les zones afectades del País Valencià quasi un mes després de la tragèdia. Els pagesos denuncien maniobres perilloses per entrar als seus camps en la nova carretera que uneix Calders i Artés.
El butlletí dels municipis de la C59.
I comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el 18 d'octubre del 2004, Sant Feliu de Codines començava a recollir els residus domèstics amb el sistema Porta a Porta, un sistema que aleshores era pioner a Catalunya. Seguint el camí de Tiana, Tona i Riudecanyes, es va convertir en el 12è municipi català en aplicar aquest sistema de recollida, que actualment ja fa més de 300 municipis. Dues dècades després d'aquest sistema, alcaldes i regidors d'aquests 20 anys de Porta a Porta s'han reunit aquest dissabte a la sala de plens de l'Ajuntament en l'acte institucional de commemoració d'aquest aniversari. La Gemma Permanyer l'ha seguit de prop.
Sant Feliu de Codines ha refermat el seu compromís amb el model de recollida selectiva Porta a Porta aquest dissabte en la commemoració dels 20 anys de l'aplicació d'aquest sistema al municipi. El 18 d'octubre de 2004 es convertia en un dels primers pobles de Catalunya a apostar per un model innovador de gestió de residus, una efemèride que s'ha volgut commemorar en un acte institucional que ha posat de costat l'alcalde Pol Cabotí amb els exalcaldes Francesc Pineda, Mercè Serratacó i Toni Verdaguer, que és anterior a aquesta etapa. Tot i que hi ha hagut l'absència de l'exalcalde Pere Pla de Vall, sí que hi ha hagut representació de regidors de tots els mandats, així com de les empreses i institucions amb les quals ha treballat l'Ajuntament. Cabotí ha agraït totes les persones que han permès que s'arribi a aquestes dues dècades.
Els alcaldes, alcaldessa i regidors i regidores de Medi Ambient que m'han precedit. El vostre lideratge, la vostra valentia i la vostra visió de futur i la vostra resiliència van ser essencials per prendre la decisió d'implantar aquest sistema i mantenir-lo durant tots aquests anys. I per descomptat, els veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines. Sou vosaltres qui heu fet possible aquesta fita, assumint la vostra responsabilitat com a ciutadans, participant activament en la separació i la gestió dels residus i demostrant que la col·laboració entre l'administració i la ciutadania és la clau de l'èxit.
L'alcalde ha apuntat que l'aniversari no és només una celebració, sinó que, segons ha dit, és un recordatori que les grans transformacions comencen a escala local i ha apuntat alguns dels reptes de futur.
Els reptes medioambientals que tenim al davant són immensos, però també ho és la nostra capacitat de respondre-hi. És el moment d'anar un pas més enllà, de posar tecnologia al sistema Porta a Porta. També és el moment, i així ho hem volgut representar amb el logotip dels 20 anys, d'incorporar altres fraccions en l'imaginari dels residus o recursos. L'oli, el tèxtil.
A Sant Feliu, el 2004, el Porta a Porta va començar amb les fraccions orgànica i resta, i el 2007 es va estendre a la resta de fraccions. El següent pas serà que l'oli i el tèxtil també es puguin recollir amb aquest sistema. L'acte institucional també ha servit per mirar enrere i alcaldes i regidors han exposat les dificultats, anècdotes, encerts i errors de la seva experiència en l'aplicació d'aquest sistema. Francesc Pineda era l'alcalde el 2004, quan es va aplicar el Porta a Porta.
Els reptes medioambientals que tenim al davant són immensos, però també ho és la nostra capacitat de respondre-hi. És el moment d'anar un pas més enllà, de posar tecnologia al sistema Porta a Porta. També és el moment, i així ho hem volgut representar amb el logotip dels 20 anys, d'incorporar altres fraccions en l'imaginari dels residus o recursos. L'oli, el tèxtil.
Laura Ortega era la regidora de Medi Ambient en aquell moment.
La conscienciació serà un tema que us haurà de treballar sempre, sempre, sempre. La informació, conscienciació des dels grans fins als més petits. I desgraciadament, tocar la butxaca també serà imprescindible, perquè desgraciadament sempre hem anat una mica, si ens toquen la butxaca, fem cas, no? Recordo al principi que obríem escombraries per mirar a veure de qui eren, qui ho havia llançat a on, bueno, uns drames, unes històries, gent que se t'acostava insultant-te...
Laia Jordana va ser la regidora que el 2007, en ple davall a l'alcaldia, va ampliar el porta a porta a totes les fraccions.
Vist a dia d'avui, sembla una cosa fàcil, quan ho implanten als altres municipis hi ha una experiència prèvia i ja no cometen alguns errors que nosaltres vam cometre, com posar dos punts d'emergència en llocs com la baixada del camí de Lloberes. Llavors, totes aquestes coses ara, potser si us pareu a llegir això, veieu les coses maques, perquè és la comunicació que va fer l'Ajuntament.
Toni de Verdaguer, alcalde entre 1990 i 1991, va apuntar que els qui venen de dècades enrere perceben aquest com el millor sistema.
Necessita un nivell d'educació ciutadana que de vegades no hi és. I és, em sembla, el que haurem de treballar. L'educació de les noves generacions, perquè no estan acostumats a la disciplina de la neteja, la disciplina de ser ecològicament correctes. I em fa el fet que a partir d'ara haurem de fer un esforç d'educació en aquest sentit. Després també hi ha gent que fa servir el poble però no s'estima el poble. El fa servir perquè ha hagut de marxar a Barcelona per qüestió de lloguer massa car.
Mercè Serratacó ha estat alcaldessa entre 2020 i 2023.
Crec que hem aconseguit tots plegats d'entendre que és important, que s'ha de fer. Ja no només perquè toqui, perquè sigui de moda, sinó perquè realment el nostre planeta necessita que tinguem aquesta consciència. Per tant, agrair a tothom que està implicat, que ha fet la feina i que s'hi ha esforçat molt i que ja ha deixat moltíssimes hores, agrair aquesta feina i, com deia l'alcalde, vull encoratjar a tothom a que realment sigui molt, molt, molt conseqüent.
La jornada ha posat a la llum anècdotes com la que explicava l'exregidor Ramon Puig.
Jo vaig viure també una escena amb el Miquel Aibar, que ja ens va deixar, i un altre senyor que deies tu, no sé qui era aquest senyor de Sant Feliu, a davant de Cantalet. Un senyor va i deixa les vostres escombraries a la paperera. I li diu al Miquel, diu, tu veus el que m'estan fent fer? I el Miquel diu, tu ets tonto. Diu, a mi m'ho venen a recollir a casa. Diu, i tu et passeges pel carrer amb la merda de casa teva.
Al llarg de l'acte s'han agraït en diverses ocasions les feines dels treballadors i tècnics per adaptar el servei a les necessitats canviants del poble. En molts casos s'ha fet un agraïment específic a la Dolors Paez, tècnica de Medi Ambient, que hi ha estat des del primer dia.
I a quasi un mes de la tragèdia de l'Adan al País Valencià, les zones més afectades segueixen necessitant molta ajuda en tasques de neteja i reconstrucció. Diverses persones del grup de voluntaris de Sant Feliu de Codines s'han acostat aquest cap de setmana al barri del Raval de Gemesí, un barri degradat des de fa anys i que ha patit durament els efectes de l'aiguat. Caral Blanco és una de les voluntàries i ens ho explica.
El Raval del Gemesí és un barri, petit, uns 2.000 habitants, però té una trajectòria de degradació i estigma i precarietat molt cronificada. Conviuen moltes cultures diferents. Perquè ens entenguem, la major part d'aquesta població, d'aquest barri, és d'ètnia gitana o d'ètnia marroquina, segurament n'hi ha moltes altres, conviuen a les afores del que seria el centre, no, del GMC, i hi ha una diferència abismal entre com està la situació al mig del municipi i com estan aquestes afores. Llavors, com aquest barri, n'hi ha moltes més a València, el qual no s'hi està fent prou ressò, no?
Blanco ha volgut aprofitar per denunciar que, tot i les imatges de recuperació i avenç en les tasques de neteja que es mostren en els mitjans i per internet, segueix havent-hi molta feina a fer. Ara, el pas és ajudar perquè la població pugui refer la seva vida ordinària.
Clar, estem parlant de que hi ha municipis que tenen llum, tenen aigua, ja tens molt millor circulació, evidentment que queda fang, però no el que han arribat a trobar-nos al GMC d'obrir una fàbrica i tenir quasi fins al genoll el fang, i que al final no només s'ha de netejar les cases, sinó també les empreses d'aquesta gent que anirà allà. Nosaltres concretament vam estar amb dues empreses, dos propietaris allà, gent del poble, no estem parlant de grans magatzems, no estem parlant de marques internacionals, sinó que estem parlant de petits comerços, petites empreses, que clar, està molt bé que tinguin casa, això ja és un gran avenç, encara evidentment hi ha moltes zones que estan encara en aquest procés i que és important anar donant cop de mà, però també hi ha una segona fase, no, que és que aquesta gent ha de seguir vivint, per tant, ha de seguir treballant, no? I llavors nosaltres vam estar concretament en dues empreses, vam veure el resultat, evidentment, vam veure un canvi significatiu de l'abans i el després, però queda moltíssima feina, moltíssima.
Des del grup de suport al País Valencià s'anima tothom a participar en les tasques de recuperació del territori, sobretot als barris amb menys capacitat econòmica i amb més precarietat. Ara es començaran a sol·licitar perfils més tècnics, com electricistes o paletes. Escoltem a Blanco.
Animar la gent que baixi, que ajudi, que faci un cop de mà. Ara aviat es començarà també a buscar especialistes en coses concretes, a professionals, no? A gent que sigui mecànica, gent que tingui coneixements d'electricitat, etc., perquè evidentment un cop no hi hagi fang es pot començar a procedir amb altres temes d'arreglar infraestructures, arquitecte que fan falta, hi ha moltes cases que semblen que es pengin d'un fil. Llavors, bueno, simplement això, de retransmetre una mica el... No tot el que es veu per la televisió als mitjans correspon, encara queda molta feina per fer i ha de ser organitzada, i això ha d'anar molt més enllà, ha de transformar, estaria molt bé que transformés, no? I que es convertís en ja per fi un petit pas cap a anem a canviar les coses, perquè el que hem viscut aquestes persones és surrealista.
I anant cap al Moianès, dues setmanes després de l'obertura de la carretera B431 que connecta Artés i Calders, alguns veïns ja han expressat el seu descontentament amb el nou traçat, especialment els pagesos que utilitzen la carretera per accedir als seus terrenys. Ens ho explica el Jordi Gibert.
Segons explica i detalla Ona Bages, la seva principal queixa és la ubicació del camí que utilitzen per arribar als camps, conegut per donar accés a la masia de Torrecabota. La sortida s'ha col·locat enmig d'una corba amb molt poca visibilitat i els pagesos es veuen obligats a envair el carril contrari per accedir-hi. Jordi Cruselles és un dels pagesos afectats i ho explicava.
Després de les obres, que nosaltres hem fet la volta i hem passat per altres llocs i no hem molestat i els hem deixat fer durant tot aquest temps, resulta que la sortida és al mig de la corba amb la perillositat que això suposa.
A banda de la desena de pagesos que tenen terrenys a la zona, aquest camí és clau pel turisme local. Força autobusos i vehicles privats l'utilitzen setmanalment per accedir a la mateixa masia de Torrecabota i també al Forn de Calça de Calders, un centre d'arts i cultura. Des de l'Ajuntament, veïns els han assegurat que s'han estat estudiant noves alternatives per garantir un accés més segur a aquest camí. Tot i així, els pagesos reclamen que respecti el projecte original que col·locava la sortida del camí enmig d'una recta. De moment es veuen obligats a anar a girar fins a Calders.
Si les alternatives que ens donen per anar a Artés hem d'anar a girar a la rotonda de Calders, estàs multiplicant per 3 la distància que hauries de fer si la carretera, si la sortida fos l'original del projecte que ens havíem plantejat.
Per tot plegat, els pagesos insisteixen que cal trobar una solució segura. Tot i això, les obres continuen aparentment sense canvis.
I no marxem del Moianès perquè a la capital, a Moià, acaben les obres del parc municipal. Durant 6 mesos s'han dut a terme treballs que han permès restaurar els edificis del parc i també s'han canviat part de les zones verdes. Ens ho explica també en Jordi Gibert.
Els treballs de rehabilitació han permès també millorar els serveis canviant la xarxa d'aigua i electricitat i col·locar cartells divulgatius sobre el mateix parc de Moià i la seva història. També s'han restaurat edificacions emblemàtiques com el Colomar, la Miranda, la Caseta dels Cignes i el Mirador. S'han tornat a arrebossar els murs i s'han corregit els parterres d'aquests elements patrimonials. A les zones verdes també s'han adaptat els sistemes de reg amb un nou sistema de degoteig per tal d'aconseguir un millor estalvi d'aigua. En total, el cost de les obres ha estat d'uns 400.000 euros, però al ser un espai patrimonial protegit, declarat bé cultural d'interès local, la Generalitat ha otorgat una subvenció a l'Ajuntament de Moià que ha finançat uns 220.000 euros.
Els esports.
I com cada dilluns, anem ara a repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Comencem parlant d'hoquei patins amb el Sant Feliu de Codines masculí de l'hoquei Lliga Plata Nord. Els codinencs s'acosten a la primera victòria, però sense èxit. Empat a 1 al camp d'un Oviedo per sumar el primer punt de la temporada. Contra un Oviedo, precisament, que es troba en mateixa situació perquè sumen també el seu primer punt. Els codinencs, segons per la cua, en un final de taula molt apretat. I anem ara cap a l'hoquei Lliga, la principal lliga de l'estat espanyol, on el Recamp Làser Caldes va perdre casa contra el Pons de Lleida per 3 gols a 4. Un partit molt ajustat contra un rival directe que s'escapa a la quarta posició, mentre que els calderins queden en novena amb 10 punts. I parlem ara de la setena jornada de l'hoquei Lliga, en aquest cas femenina. El Bigues i Riells ha hagut de viatjar juny fins a Santiago de Compostela per aconseguir la seva segona victòria de la temporada, aquesta per 0 gols a 3. 7 punts en 7 partits per les biguetanes, que queden en novena posició. I el Palau Solità i Plegamans, contundent victòria per 5 gols a 0 contra el Voltregà. Les de Palau segueixen terceres a la classificació amb 18 punts, només 3 per sota de les líders i empatades també a 18 punts amb les segones. I canviem ara d'esport i passem al futbol 11, perquè en la desena jornada de la primera catalana, el Caldes de Montbui no va passar de l'empat a 0 a casa davant el Bescanó, un empat que els deixa amb 11 punts a la classificació després dels primers 10 partits d'aquesta temporada. Uns resultats que els situen en una zona perillosa, a només 3 punts del descens. I dues categories per sota, la tercera catalana, el Sant Feliu de Codines va empatar a una casa contra els Cuers, el Bellavista Milan de les Franqueses. Un punt amb mal sabor de boca que deixa els codinencs en novena posició amb 14 punts i una bona ratxa, tot i aquesta última ensopegada, on no han perdut cap dels últims 5 partits. A la mateixa lliga, el Bigues i Riells del Fai aconsegueix per fi la seva primera victòria. Ha arribat a domicili al camp del Lliçà d'Amunt per 3 gols a 4. Un resultat que, com ja hem dit, per fi porta la primera victòria a la Lliga dels Biguetans, que tant de vols faci sortir del cul de la classificació. I per acabar el repàs, continuem a tercera catalana, perquè el Mollà va ensopegar Torelló amb la desfeta contundent i també sorprenent per 5 gols a 2 contra el segon equip dels osonencs, que els fa caure, els del Moianès, a la tercera posició.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps. Comencem fent un repàs a les temperatures actuals perquè tenim 13 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui un grauet més amb 14 graus, Viques i Riells del Fai també 14 graus i Mollà i Castellterçol amb 12 graus. Unes temperatures que han pujat una mica respecte a la setmana passada i que sembla que costa que baixin. Pel que fa a la previsió meteorològica de demà dimarts, comencem a Sant Feliu de Codines, on farà un dia protagonitzat per núvols i boira, sobretot durant les primeres hores del matí, però que a partir de les 11-12 del matí precisament aniran deixant pas al sol per tenir un migdia assolellat amb algunes bandes de núvols. Dia molt estable, on no s'esperen precipitacions, i unes temperatures màximes de 14 graus i mínimes de 8 a la nit. Baixem cap a Caldes de Montbui amb un dimarts que també arrencarà amb gran presència de núvols i aquests iran a 10 a mig matí per deixar pas a un migdia i també a una tarda amb llargues estones de sol. Dimarts estable i càlid a la Vila Termal amb temperatures màximes de 16 graus de ple sol i mínimes de 9. A Bigues i Riells del Fai, predicció gairebé exacta a Sant Feliu i Caldes, perquè el dia començarà tapat, però a mig matí s'obriran clarianes al cel per donar pas a un migdia amb gran presència del sol i una tarda que continuarà amb el cel destapat. No s'esperen precipitacions i les temperatures màximes seran de 15 graus, mentre que les mínimes baixaran fins als 8. I acabem la previsió meteorològica pel Moianès amb Castellterçol i Mollà. A la capital del Moianès, els núvols també tindran una gran presència durant el matí, però a diferència dels que hem repassat fins ara, aquí es quedaran durant tot el dia compartint protagonisme amb el sol. Així que Mollà, jornada de cel tapat, sense estones de sol directe. A Castellterçol, en canvi, les bandes de núvols sí que perdran força durant el matí i hi haurà un migdia i una tarda càlida amb algunes estones de sol. Temperatures màximes de Mollà de 12 graus i a Castellterçol de 13 i les mínimes de 7 graus a les dues poblacions. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, perquè a la redacció hi tenim a Jordi Givert, Roger Rams, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escolteu demà.